tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Pràcticament 3 minuts i arribem a les 10 del matí. Seguim en temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Aquest matí amb Sílvia Angulo, Joan Serra i Josep Maria Brunet. Però hi sumem aquesta tertúlia avui a Benito Almirante. Ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Doctor Almirante, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, deixi'm preguntar-li com està l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Doncs miri, estem treballant molt perquè tenim un volum de pacients ja que és important, no tant com episodis anteriors, però ja comencem a tenir un volum de pacients que fa que l'hospital estigui treballant a ple rendiment.
Podem parlar d'inici de col·lapse?
No, en absolut. Com a mínim en el nostre hospital no, eh? S'està fent, com dic, que en tenim aproximadament 70 pacients en total i hem arribat a treballar amb més de 700 al principi de la primera onada i després les onades subsegüents hem tingut al voltant de 200 pacients. Vull dir que a dia d'avui l'hospital està treballant a ple rendiment, evidentment, tensionat, però estem fent totes les activitats que calen dels pacients Covid i dels pacients no Covid.
Estem parlant de que els hospitals catalans hi ha 136 ingressats més, que sumen un total de 1.280 ingressats en total. Això són dades d'ahir, a l'espera de que el Departament de Salut doni les dades d'avui. A les unitats de cures intensives hi ha 310 pacients a llits crítics i la velocitat de contagi està al voltant d'un 1,70. Tot plegat, sabem que aquesta fotografia és la del que va passar ara fa 15 dies, aproximadament, però quina fotografia o quina imatge ens mostra tot plegat? En quin moment de la pandèmia som?
Doncs miri, a dia d'avui una cosa que podem dir és que el virus està transmetent d'una forma molt clara i molt eficient a nivell comunitari, i això es veu cada dia en la pressió que està en els centres de salut, els centres de primària, doncs hi ha un volum molt important de persones. Estem diagnosticant cada dia un volum de casos més alt, encara que la immensa majoria d'aquests casos que estem diagnosticant són persones que tenen una malaltia lleu, però que el virus està transmetent d'una forma molt eficient, com era esperable amb aquesta variant, i que les dades que tenim més recents a Catalunya ja significa aproximadament una quarta part de tots els casos que es diagnostica i creixent. Vol dir que és molt probable que en una o dues setmanes sigui el virus la variant predominant, i això implica que té molta capacitat de transmissió. Encara no tenim un coneixement molt profund i molt certer de com està la gravetat de la malaltia que ocasioni. No sabem si donarà una malaltia greu a moltes persones o si, pel contrari, el que donarà és una malaltia més lleu en la majoria de les persones. Això encara no ho sabem. Mm.
Doctor Almirante, a més, ahir el govern va proposar noves mesures, posava aquestes mesures sobre la taula, com el tancament de l'oci nocturn, com reduir l'aforament al 50 o al 70% a espais interiors, al 100% en espais exteriors, com el toc de queda importantíssim que podria tornar, si així ho avala el TCJ. En fi, amb aquestes mesures hi ha suficient per aturar-ho tot plegat?
Miri, la mesura més important, que vostè no l'ha comentat, és que la majoria de gent que encara no s'ha vacunat amb la tercera dosi accedeixi el més ràpidament possible a posar-se-la. Perquè una de les qüestions més importants és limitar no només que el virus es difongui en la comunitat, que això és bastant complicat, sinó que les persones de risc de tenir malaltia greu estiguin amb una protecció adequada. Per tant, encara tenim al voltant del 50% de la gent que té entre 60 i 70 anys que no s'ha posat la tercera dosi. Per tant, això hauria de ser una prioritat a les properes dues o tres setmanes, que tothom que té en aquest moment la indicació de posar-se una tercera dosi se la posi. Dit això, és absolutament segur que a dia d'avui hem de posar algunes limitacions a la interacció social, i aquestes que el govern ha posat sobre la taula, o el govern de la Generalitat, estan bastant alineades amb el document que el Comitè Científic Assessor de la Covid doncs hem proposat durant les reunions que hem fet durant aquest cap de setmana. No són exactament les mateixes, però estan bastant alineades, que van totes encaminades a limitar la mesura possible l'interacció social, que és el que fa que el virus circuli amb més facilitat. Però, insisteixo, la part més important de les mesures és que tota la gent que en aquest moment necessita posar-se una tercera dosi de la vacuna, doncs accedeixi el més ràpidament possible a posar-se aquesta tercera dosi.
Li pregunto diferent, doctor, anem tard amb la implicació d'aquestes mesures?
És que és molt difícil anar més ràpid, perquè compti que l'alerta d'aquesta variant es va donar a finals del mes passat, o sigui, fa aproximadament 2 setmanes. Per tant, és difícil posar mesures de forma tan ràpida. Jo crec que en cap moment de la pandèmia hem posat sobre la taula mesures preventives tan ràpidament com en aquest moment, a dia d'avui o a dia d'aquesta setmana, no? Per tant, clar, sempre és més fàcil pensar quines coses poden fer que portar-les a la pràctica. Jo crec que s'ha fet en el moment en què tenim més coneixement d'aquesta situació epidemiològica i en el moment que s'ha valorat tot un informe epidemiològic i de propostes d'una forma molt rigorosa. Però compti que fa una mica més de 2 setmanes que aquesta situació es va posar sobre la taula a tots els països del món. I compti que en el nostre territori, per exemple, al territori d'Espanya, que hi ha una reunió, crec que demà o no sé...
No sé qui, justament demà, sí.
Demà, no?, dels presidents autonòmics amb el president del govern, de moment pràcticament cap comunitat ha posat sobre la taula cap mesura preventiva. O sigui que Catalunya ha estat la comunitat que s'ha avançat més amb aquesta proposta.
Em deia, la mesura més efectiva, evidentment, és la vacunació. De fet, ahir es va aprovar la 5ª vacuna contra la Covid a Europa, la Novavax, i asseguren que té una eficàcia del voltant del 90%. Bona notícia, suposo.
Sí, efectivament. El que passa és que, clar, aquesta vacuna tindrem encara un temps fins que arribi a poder-la posar a les persones. Encara falta aproximadament 2 mesos perquè la vacuna s'acabi de generalitzar el seu ús, no? A dia d'avui tenim un nombre de vacunes suficients i que està aprovada també la seva eficàcia. I, per tant, les vacunes que estem posant ara, bàsicament de l'empresa Pfizer, de l'empresa Moderna, són les que hem de fer servir, evidentment, aquesta nova vacuna que està autoritzada a l'Agència Europea del Medicament. Serà una nova oportunitat per ampliar molt el ventall de vacunacions, que és un dels aspectes, o segurament l'únic aspecte que ens farà sortir de la pandèmia amb èxit.
Per evitar qüestionaments sobre la vacunació o que algú es plantegi el perquè d'aquesta tercera dosi, té efectes aquesta tercera dosi?
En què afecta?
Dic, té efectes secundaris aquesta tercera dosi o no? No. O és com la resta?
No, miri, la immensa majoria de la població té efectes secundaris molt lleus. Bàsicament, una mica de molèstia en el punt de la punxada i una mica de sensació de malestar general en l'endemà de posar la vacuna. És veritat que aquelles persones, fonamentalment d'edat més jove, de menys de 50 anys, que han tingut la malaltia i que han rebut dosis prèvies de la vacuna, poden tenir un efecte una mica més pronunciat d'aquesta sintomatologia, però és extraordinàriament infreqüent que aquesta sintomatologia duri més enllà de 24 hores. És absolutament segura, eh? I efectes secundaris greus, de moment, jo crec que s'han descrit poquíssims.
D'altra banda, doctor, com sap, ara als mitjans estem parlant molt de les escoles perquè déu-n'hi-do com han crescut els grups confinats per positius. Per què ara hi ha més nens que s'infecten a diferència de les altres onades on la incidència era molt baixa?
Bueno, la incidència no és que fos més baixa, és una incidència que segurament no destacava tant com destaca ara, perquè abans, clar, la incidència en la població d'edat més avançada que els nens, doncs era més alta, clar, el tenir ara molta gent vacunada de l'edat adulta, doncs es nota més. Però, evidentment, és un aspecte important que ara les variants noves que n'hi ha en aquest moment, tant la variant Delta, que continua sent la predominant, com segurament passarà la variant Omicron, es transmet molt bé en totes les poblacions, incloent la població pediàtrica. Això ja ho sabem dels països del sud d'Àfrica, no? De Sud-àfrica, concretament, que des del primer moment de la descripció d'aquesta nova variant ja va fer referència a que la població pediàtrica era una de les que de manera més important estava afectada. Aquesta situació és preocupant no tant per la població pediàtrica, perquè continua sent una població que està bastant protegida de la malaltia greu. És excepcional que un nano amb Covid tingui necessitat de ser ingressat a l'hospital, però és important en la possibilitat de transmissió a persones vulnerables del seu entorn familiar o social, no?
Avui estem parlant amb el doctor Benito Almirante, ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Doctor, precisament la Societat Catalana de Pediatria ha demanat mesures als centres escolars abans d'enviar els nens a casa, com per exemple fer testos d'antígens 2 cops per setmana. No sé si els centres ajudaria a reduir la incidència a les escoles fer aquests testos d'antígens. I quina diferència hi ha, com sempre, i ja sé que ho han explicat 1.000 vegades, però tornem-ho a posar sobre la taula, quina diferència hi ha entre antígens i PCR?
Bueno, en principi això necessita una estratègia complexa, perquè clar, fer a totes les persones en edat escolar un test d'antigen dos cops a la setmana significaria pues, un consum de temps i de recursos molt important, no? Ara bé, si aquesta proposta la Societat de Pediatria la valora com a vàlida, pues, segurament tindrà arguments a favor d'ella, no? Lo que és molt important a tenir en compte és que el test d'antigen negatiu no és absolutament segur de que la persona no tingui la infecció en fases inicials. Per tant, el que és molt important tenir en compte de que si nosaltres fem aquesta metodologia no hem d'eliminar les altres mesures de protecció, perquè aquesta metodologia de diagnòstic, que són els tests d'antigen, el que serveix és per dir que una persona pues, no té una malaltia clínica de dies d'evolució, però el seu resultat negatiu no exclou definitivament que la persona ja pugui estar en fase d'incubació de la malaltia i, per tant, pugui transmetre el virus, no? I això és un aspecte que hem de tenir en compte, que el test d'antigen mai substitueix les altres mesures de protecció, que en l'entorn escolar, bàsicament, és la mascareta, la distància, el rentat de mans, etc. La ventilació és molt important de les aules o dels espais educatius, no?
Tenint en compte els números que tenim sobre la taula, tenint en compte que ara ve Nadal i que poc o molt hi hauran reunions familiars de, com a màxim 10 persones si s'acaben aplicant totes aquestes mesures que proposava el govern i el Consell Assessor per la Covid-19, tenint present tot això, s'hauria de retardar els dies de tornada a l'escola per parlar dels nanos?
Aquest és un punt difícil de precisar a dia d'avui. Depèn com estigui la situació en el moment que abordem aquesta problemàtica, perquè compti que estem parlant de 2-3 setmanes vista, no? Jo crec que si la situació epidemiològica està amb un control més adequat que el que tenim ara, perquè les mesures ja si entraran en vigor aquesta setmana, per tant, estem parlant que d'aquí al dia 10 de gener hauran passat ben bé 3 setmanes, doncs hem de veure la situació epidemiològica d'aquell moment. Jo crec que és una mica precipitat a dia d'avui postergar l'accés al sistema escolar perquè no sabem com serà la situació epidemiològica d'aquell moment. Si les mesures que posem sobre la taula en aquest moment i el seu compliment fan que la situació epidemiològica millori, no hauria cap justificació per no iniciar el curs escolar en les dates previstes.
Deia, doctor, que estàvem esperant les dades d'avui. Doncs bé, Salut notifica 11.434 nous contagis, 1.313 pacients hospitalitzats, 30 ingressats més a l'UCI, 340 en total, i 68 morts més i el risc de rebrot s'enfila fins als 71 punts.
Bueno, això és una situació que s'està donant cada dia d'un increment sostingut del nombre d'hospitalitzacions. El que és cert és que el volum d'hospitalitzacions és un volum que és inferior al que es veia en onades anteriors. Això és un aspecte important, que no hi ha un creixement tan pronunciat com passava amb altres onades, però és evident que és una xifra preocupant i que justifica clarament totes les mesures que s'han posat sobre la taula.
Finalment, doctor, deixi'm preguntar-li també, perquè Salut deixa de fer proves a tots els contactes davant de l'increment de casos en els últims dies, de fet, recomanant que els contactes estrets es quedin a casa. Tot plegat va bé per evitar la saturació del sistema o tot i així s'haurien de seguir fent moltes proves?
És que això depèn de la capacitat que tingui el sistema per fer-les. Evidentment, si poguéssim fer totes seria l'ideal. Sí, detectar de forma clara i precisa tota la gent que tingui la infecció és un element clau, però si no podem fer-ho perquè el sistema no dona la suficient capacitat de fer-ho, doncs el que és evident que totes les persones que hagin estat en contacte directe amb un cas positiu el que han de fer és fer les mesures com si tinguessin exactament el diagnòstic de positivitat. I el que sí que poden fer totes les persones fes un autotest, perquè això és accessible per qualsevol persona i com a mínim amb aquest autotest sabran si el resultat és positiu. Si fos negatiu, com he comentat anteriorment, això no exclou que hagin de fer les mesures. Un contacte directe a partir d'aquesta setmana requereix fer el confinament durant 10 dies, independentment de com sigui el resultat del test. Però si vol tenir una informació més precisa i el sistema sanitari no li dona la capacitat de poder-se diagnosticar de forma precisa, es podria fer un autotest el mateix i el seu resultat també seria absolutament vàlid. Evidentment, si el resultat fos positiu, l'hauria de comunicar al sistema de salut.
Doctor Almirante, avui ens acompanyen en el matí a Ràdio Estel, Sílvia Angulo, Joan Serra i Josep Maria Brunet. Sílvia.
dia, doctor. Tota l'atenció ara està en els CAPs, en els centres d'atenció primària, on hi ha unes cues que són bastant importants de gent amb símptomes, de gent que vol vacunar-se. Hi ha alguna possibilitat que els hospitals acabin suplint o ajudant a intentar a reduir la pressió dels centres d'atenció primària, sobretot quan també és previsible que d'aquí un parell de setmanes o pugui arribar al virus de la grip i complicar encara més tota la situació actual que ara ja està complicada per la Covid?
Bueno, els hospitals ja fem tot el que el sistema ens encomana de fer. Tenim els serveis d'urgències a disposició 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, per totes les persones que arriben amb necessitat. El que és evident és que el col·lapse de l'assistència primària és molt important, evidentment, per tots els treballadors i per tota la societat en general, però el col·lapse de les urgències d'un hospital pot tenir implicacions molt greus per la societat. Si nosaltres ara en aquest moment poséssim el servei d'urgència amb la capacitat de veure persones que necessiten ser visitades a nivell ambulatori, col·lapsarien el servei d'urgència, això tindria conseqüències molt, molt dolentes per totes les patologies que necessiten ser visitades a urgències. És a dir, que l'hospital està a disposició del sistema i a disposició de la societat, però fent les tasques que li corresponen, que és atendre aquelles persones que necessiten venir a l'hospital, tant al servei d'urgències com a qualsevol altra activitat que fa l'hospital.
Joan.
Bon dia, doctor Almirante. Abans parlàvem que demà hi ha aquesta reunió d'aquesta conferència dels presidents autonòmics. Catalunya ja ha pres decisions a l'espera del que pugui dir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I ara fa uns minuts la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que té una altra recepta, una altra plantilla per aplicar per contenir contagis, deia aquesta frase: els tancaments no s'aguanten més, hem estat amb mascareta, vacunats i em diuen que tornem a tancar. No penso anar en contra de l'economia. Vostè, en termes sanitaris, aquesta actitud li sembla una actitud imprudent?
Miri, jo no m'agrada mai entrar en qüestions polítiques perquè cadascú té la seva feina, no? Nosaltres el que sí que puc garantir és que, a més, hem emès un informe molt explícit des del Comitè Científic Assessor de la Covid a Catalunya, que, a més, es pot consultar per qualsevol ciutadà, perquè està a la pàgina web del departament, argumentant el per què en aquest moment és necessari posar mesures de restricció de l'interacció social. És evident que després, a darrere d'aquestes recomanacions, hi ha un condicionant polític que és la seva implementació en les diferents comunitats i la seva acceptació per part de l'administració. Però des del punt de vista exclusivament científic-tècnic de lo que és la meva activitat, jo crec que està absolutament raonat el per què hem de fer aquestes mesures de limitació de la interacció social, que poden anar molt lluny o poden quedar-se una mica més curta, però el que és evident que se n'han de fer. Però no és una cosa que diem nosaltres aquí només, s'està fent pràcticament a tota Europa i a la major part del món on tenia en aquest moment una situació epidemiològica compromesa i, per tant, jo crec que nosaltres no anem en la direcció equivocada.
Mm-hmm. Queda clar.
Josep Maria.
Sí, jo tinc interès en preguntar-li sobre els tests d'antígens, que ja ha dit alguna cosa a l'inici de la conversa, però ho dic perquè jo estic visquent a Madrid i aquí el govern autonòmic doncs, està pràcticament provocant les cues a les farmàcies perquè està doncs, subministrant a cada persona que estigui acollida als drets sanitaris del país un test per fer-se'l. No? És allò, l'autonomia personal per saber si pots anar a una festa del Nadal. Vostè creu que això té massa sentit o si s'hauria de generalitzar o és una mesura, diguéssim, demagògica d'un govern autonòmic?
Bueno, jo crec que hi ha les dues possibilitats de resposta, una la més científica i l'altra la més política. Jo intentaré entrar en la científica perquè l'altra no m'agradaria perquè al final tot això acaba sent un titular que probablement és el que menys li interessa a la gent, no? El titular que és una mica... Jo crec que, miri, des del punt de vista científic, el test d'antigen té molt valor. Això és innegable, si no els faríem. Ara bé, el test d'antigen és un element més de protecció, no és l'element de protecció com possiblement es vol vendre. Si una persona ha d'anar a un aconteixement en el qual hi ha d'altres persones que no són del seu entorn familiar i es fa un test d'antigen, això està ben fet. sigui perquè se l'ha subministrat la seva administració o sigui perquè l'ha comprat. Ara bé, ha de tenir en compte que el resultat negatiu no li exclou de la utilització de les altres mesures de prevenció i que, per tant, accedir de forma fàcil al test és bo, però no s'hauria de generar la idea de que fent el test un ja pot fer el que li doni la gana i pot fer pues, una absoluta falta d'utilització de les altres mesures. Això és un punt important. I el segon punt és que la validesa del test només són 24 hores i que un se l'ha de fer, si possible, unes hores abans d'anar a aquest aconteixement. I això jo crec que fa uns dies m'ho van preguntar. Si una persona va a tres aconteixements durant els dies de Nadal diferents, tres dies consecutius, s'ha de fer el test tres dies consecutius. No val el 24...
Jo crec que la comunitat autònoma no regala tres, en regala un. Sí. Per això parlava jo. I és citant, fixi's, és una persona que representa a la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, el senyor Juan Antonio Sanz Salanova, el que califica de puro populismo demagògico aquesta mesura, no? De regalar un test sí. I ja pots anar al sopar de Nadal. Pues, per això li preguntava en aquests termes.
Si li regalen un test, sàpiga que el segon i el tercer se l'ha de comprar. És a dir, que si realment aquesta mesura és molt eficient i podria ser molt eficient si s'aplica de forma adequada, aquella persona, la seva, entre cometes, negativitat del test li serviria per les següents 24 hores. Al cap de 24 hores s'hauria de fer una altra vegada un altre test que ja no li regalaran. Per tant, és evident que té un cert component de demagogia o de populisme, digueu-li com sigui, però jo no voldria entrar en aquest debat perquè, evidentment, jo he d'entrar només en el debat purament científic-tècnic perquè no és la nostra feina entrar en aquest tipus de debat, no? O com a mínim no, no però... feina personalment, no?
Eh? No, però ja m'ho he deixat clar, doctor.
Benito Almirante, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Doctor, una abraçada, que vagi molt bé i molta força.
Gràcies a vostè per l'invitació.
18 minuts que passen de les 10 del matí. Ara en parlàvem de Ayuso, de cert...